Pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Canvi de les 12 del migdia en aquesta segona hora de programa Les Veus del Matí i marxem directes cap a Girona, cap al carrer Emili Graït 55. Primer, aquí tenim en allà doncs, a la nostra dietista i nutricionista, la doctora Anna Costa. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Mercè.
Preparada per aquesta última secció del 2023, parlant, com sempre, de temes més que interessants?
Sí, i clar, per l'època de l'any... Doncs parlar de Nadal també, no? Perquè hem de preparar-nos. El Nadal és, les dades nadalenques són una època que fan pànic a molta gent, no? Però, sobretot si s'està fent un intent de control de pes, no? Uh-huh. De gestionar el pes. I llavors, clar, ens trobem doncs, que hi ha una concentració d'àpats i celebracions amb un fort component social, aquestes preparacions culinàries són grans protagonistes, amb una densitat calòrica bastant important pel tipus de preparacions, molt la part de proteica, la part de greixos, hi ha begudes alcohòliques doncs, que també estan acompanyant aquests àpats festius, és molt habitual, no? Lligat a prendre diferents begudes en els segons, si és el primer plat, el segon, el postres, i això també suma en aquestes quilocalories doncs, sòlides menjades per altra banda. Fem una inadequada associació entre celebració i excessos en el que consum. Sembla que hàgim de tirar la casa per la finestra comprant un munt de coses que la resta de l'any doncs, no ens solem comprar-ne i aquí doncs, hem de fer un munt d'entremesos, un munt de primers, un munt de segons, un munt de postres, no? I a més tenim tots aquests productes tradicionals molt concrets, que hi ha també una aportació de sucres i de greixos que van sumant i que sembla que no podem acabar l'àpat sense prendre part d'aquests dolços i diversos tipus també d'aquests dolços, no? I llavors, doncs, clar, ens trobem doncs, que un àpat només ja suposa, si no el gestionem bé, d'aquests festius, un excés calòric important. Amb un àpat podem prendre tranquil·lament d'aquests festius 2.000 quilocalories, que possiblement per la gran majoria pot ser les calories diàries, però que ja el concentrem en un sol àpat. I clar, si després aquesta entrada de sobres d'aquests dolços nadalencs ho extrapolem a tota la resta de dies, doncs és molt, molt normal doncs, veure que després de Reis hem pujat entre 2 i 5 quilos més. I això ens preocupa moltíssim, no hi volem arribar. I moltes vegades també doncs, sabem que arribarà perquè cada any és el mateix i ens acabem resignant amb la situació. De manera doncs, que en trobo molt a nivell de consulta, doncs, que de cara a meitat de novembre, desembre, tot i que cada vegada doncs, per anys doncs, també va canviant i últimament ha canviat moltíssim, que quan arriba aquesta època de Nadal ja pensem, o sigui, el desembre, el Nadal està a prop, perquè ara he de ficar-me a fer sessió de canvi d'hàbits, aprendre a menjar correctament, si després me trobo en tants àpats acumulats a nivell festius, ho tiraré tot en orris. No? I aquest concepte equivocat, de manera que a molta gent et truca per programar a partir de Reis, a partir de gener, com vida, any nou, vida nova, no? I començar els canvis després. Quan en realitat els expliques, no, és molt millor a començar quan abans de Nadal, les setmanes prèvies, perquè així te podem ajudar a fer una bona planificació alimentària a nivell de gestionar doncs, millor aquesta estructura dels diferents àpats, d'esmorzars, de dinars, de sopars, d'entre hores, el que calgui en funció de la teva activitat diària, els teus horaris habituals, de manera que aquesta estructura, en realitat, doncs, la tindràs present també durant les diades nadalenques, perquè si fem comptes de quants àpats són realment els festius, és el sopar del dia 24, amb el tió, el dinar del 25, Sant Esteve si se celebra, el dia 31 o bé el dia 1 i després el dia de Reis. I els altres dies no hi ha un àpat festiu en si, de manera doncs, que inclús molta gent treballa i llavors doncs, podem seguir una estructura normal. I a més, el dia que hi ha un àpat festiu és l'àpat, no és tot el dia festiu, de manera que no ens hauríem de regirar aquell dia. I si mantenim una bona estructura de què menjar en els diferents àpats i a sobre aprendre a gestionar de què menjar més i de què menjar menys, això ho podem extrapolar també en aquests àpats festius, sense deixar de menjar el que s'ha preparat, sense haver de dir no a totes aquestes preparacions. Perquè hem de també entendre que no només és el que volem a nivell de resposta fisiològica, a nivell de digestions, a nivell d'aportació calòrica, a nivell d'aportació nutricional amb el que mengem. També en aquests àpats festius hi ha un component mental, psicològic, de celebració, d'estar amb la família, de la conversa que es manté, del context en si, i per tant també hi ha un component mental important. I per tant, sí, aquests àpats, doncs, encara que no es mantingui l'estructura, pot ser una mica disbauxa i desencasillada el que és l'estructura habitual de la resta dels àpats, inclús del mateix dia i de la setmana, però també hem de tornar, quan abans el dia següent, si no és festiu, a una rutina, no? I llavors, doncs, ens trobem doncs, que podem d'alguna manera, si comencem abans a saber com gestionar-ho de les diades nadalenques, doncs saber també doncs, com podem fer-ho bé, no? Per exemple, un dels errors més comuns que hi ha doncs, en general quan tenim aquests àpats tan copiosos és intentar saltar-nos els àpats previs o els àpats posteriors. Imaginem doncs, que tenim un dinar, que és el dinar festiu, no? I llavors doncs, intentem doncs, esmorzar poc, perquè sabem que llavors ens passarem a nivell calòric, perquè al final sembla que només importen les quilocalories, i no és així. I després doncs, també intentem no menjar res abans d'aquell dinar, tot i sabem que aquell dinar doncs, no serà a l'hora habitual que solem dinar, sinó que normalment se retrasa perquè s'ha de preparar tot, no? S'ha de rescalfar tot si s'ha preparat prèviament amb certa antelació, i llavors acabarem entaulant-nos doncs, molt més tard. No? I llavors, doncs, què tenim? Doncs que si realment atracem aquest dinar i no fem àpats previs, arribarem a aquesta hora del dinar amb moltíssima gana. I llavors sí que totes aquestes preparacions més riques en greixos, més riques en proteïnes, doncs estaran massa presents, n'abusarem de les quantitats. I llavors, doncs, per aquesta qüestió més emocional, encara que estiguem molt saciats amb els primers, amb els entrants, acabarem menjant el principal, acabarem menjant postres, no? Per compromís i perquè la situació hi porta, no? I al final, doncs, tindrem aquestes digestions tan pesades doncs que arribarà l'hora de sopar i direm, és que encara estic amb l'estómac ple, no tinc gana, menjaré una fruita, menjaré un iogurt i al final acabarem tampoc sopant i menys fent aquell berenar perquè la sobretaula també s'haurà allargat. No? Què suposa tot això? Per al nostre cos, si nosaltres ho mirem per la part calòrica, direm, vale, hem compensat d'aquesta manera, hem menjat menys la resta dels àpats per aquest poder-nos desenfrenar. No? Però pel nostre cos això suposa un problema a nivell de què no rep, perquè hi ha altres àpats que no els hem fet. Aquests àpats més festius, com he dit, estan molt més carregats de la part d'origen animal, molt més rica per les tècniques culinàries doncs, d'olis, de productes bueno, més greixosos, més proteics, solen no haver-hi tant la presència d'aliments d'origen vegetals, que amb la seva aportació de fibra poden fer un efecte saciant a primera instància per no menjar tant d'aquests segons plats o d'aquests postres. I llavors doncs, ens trobem doncs, amb unes digestions relativament lentes per aquesta part de greixos i proteïnes. Però que ha faltat aquesta part d'altres vitamines minerals aportades per aquests aliments d'origen vegetal i possiblement també la part d'aliments rics en hidrats de carboni també han fallat una miqueta en aquest àpat principal. Llavors, doncs, ens anirem a dormir encara doncs, amb la digestió a mitges, però l'endemà els nivells aquests també de glucosa en sang hauran d'alguna manera baixat, no? Perquè també aquesta aportació d'hidrats de carboni des d'aquell dinar també doncs, han estat minces o com a molt han estat en forma de sucres per aquests postres més dolços tradicionals, però també han anat baixant i ens aixecarem l'endemà amb moltes ganes d'apetència per coses dolces, com si el cos ens demanés cullerades de sucre directes. No? Llavors, doncs, si a casa tenim aquests postres doncs, o també panetones, més la part aquesta de polvorons, massapans, els torrons, és possible que el nostre esmorzar habitualment, que era més un bol, un entrepà, el canviem per coses més dolces. I llavors aquí, per al tipus de naturalesa d'aquests productes més processats, rics en sucres i en farines, doncs sí, ens entra molt bé en aquell moment, però també fem una entrada de glucosa en sang més disparada, de manera doncs, que això també també ens abaixarà després aquest pic de glucosa per com el nostre cos, el nostre fetge, ho converteix, ho transporta i ho transforma i les nostres cèl·lules també ho capten per mediació de la insulina del pàncreas i al final, doncs, en poc temps, potser no arribem a l'hora de dinar amb gana i també acabarem menjant possiblement el dinar o sobres o bé alguna cosa també molt més rica en hidrats de carboni i també falta, potser, una estructura més de presència de verdures hortalisses. I tot per una demanda que ha fet el nostre cos a nivell hormonal, perquè el dia anterior hem desorganitzat aquell dia deixant d'entrar determinats nutrients. També és possible que durant aquests dies, com que la part d'origen vegetal va molt escueta, també anem una mica restrenyits, no? Ens acosti a anar de ventre també perquè potser hem acompanyat aquests àpats més amb begudes alcohòliques i no tant en presència d'aigua. Les begudes alcohòliques amb aquesta presència d'etanol més aviat deshidrata i no hidrata, no? I llavors doncs, també aquesta falta d'aigua, aquesta minsa aportació d'aliments rics en fibra, tot això fa que també a nivell digestiu anem malament de trànsit intestinal. I que al final anem així més a trompicones el dia següent menjant coses més desorganitzades, més debutant amb aquesta potència emocional girada i generada per aquesta part de gana fisiològica que hem generat aquests dies, doncs que hem desestructurat els àpats i que al final acabem fent una estructura molt desorganitzada no només dintre l'àpat, el dia de l'àpat festiu, sinó els dies també posteriors. I al final, com que hi ha aquesta disponibilitat també de dolços, doncs acabem-ne menjant cada dia, no només destinant-ho aquest dia que hi ha l'àpat festiu, en aquest àpat festiu, com a postres, sinó també doncs, en la resta d'àpats. De manera que anem sumant també quilocalories, però de productes que no són interessants des del punt de vista nutricional pel nostre cos. Al contrari, carregant-nos de sucres, de farines refinades, d'aquesta part més greixosa, de mala qualitat que sol haver-hi i al final és normal doncs, que acabem amb uns quilos de més tot per una mala desorganització. Llavors, això de saltar-se àpats no seria... És un error, no? I el que hauríem de fer és aquell dia, doncs, si hi ha un àpat festiu, intentar buscar una bona estructura de què esmorzar de forma saciant, més correcta, amb aliments, no? Que són matèries primeres, no coses processades, muntant-nos el que estem habitual de menjar, si és més entrepà, més un bol de cereals, el que nosaltres desitgem, no? Però que siguin aliments no processats, no? I amb això, doncs, acabem construint un esmorzar molt saciant. Si cal fer un reforç de mig matí perquè el dinar s'allargarà, doncs, també fer un mínim amb aportacions de fruita, de lactis, de fruits secs, el que desitgem, també per allargar i no entrar massa gana en aquest àpat festiu i poder decidir més amb criteri, no? De què mengem més, de què mengem menys, sense haver de dir no a les coses que s'han preparat, però també sense passar-nos massa amb les quantitats, sabent que les conseqüències són males digestions després, no? I llavors, com que hem gestionat les quantitats bé, amb no massa gana, llavors doncs, tenim encara un forat de no fer males digestions ni digestions pesades per potser no berenar, però sí per fer un sopar més amb cara i ulls, no? Més estructurat en grups d'aliments, no només com una cosa que sigui un postres, per dir vale, ara ja està, doncs, el cos doncs, ja té gana i podem menjar, per després l'endemà fer-ho, si no és un dia festiu, amb tota normalitat dintre d'una estructura d'àpats, doncs siguin 3, siguin 4, siguin 5 àpats, el que solem fer habitualment, no? I així és una manera de controlar doncs, que no hi hagin certs impulsos per picotejos els dies següents o que acabem inclús el sopar no sopant perquè hem estat tota la tarda picant dintre la sobretaula tota aquesta safata de postres no? Que estan allà sobre tallats no? I que són carents d'interès nutricional. I a més hem de tenir molt en compte tota aquesta part diguéssim de begudes alcohòliques no? Suma moltíssim i per tant també hem d'aquí prendre una moderació no dic no prendre alcohol sinó doncs, ser conscients del que suposa per exemple, una copa de vi, de cava, de xampany, aquests 130 mil·lilitres de mitjana amb uns 12 graus alcohòlics, que seria 12 grams d'etanol per cada 100 mil·lilitres, ens aporta al voltant de 110 quilocalories. Si fem un vermut amb la part dels entrants o previs, aquests dies, potser no tan festius, però dintre aquests caps de setmana, doncs també aquesta copa de vermut, aquests 100 mil·lilitres amb gel, amb alguna beguda refrescant pel mig a més, doncs que sumi per fer el combinat, doncs són 91 quilocalories, tenen uns 13 graus alcohòlics o potser cap a 19, no? I llavors doncs, també sumem la part dels sucres, d'aquesta Fanta, d'aquesta llimonada o beguda refrescant doncs, o gasosa, doncs que suma, no? o si fem tota aquesta part de ratafia, de licor d'herbes, de postres, doncs també aquest xupito de 30 mil·lilitres amb 30 graus alcohòlics, doncs encara que sigui una quantitat molt petita, 30 mil·lilitres, ja són 63 quilocalories. I que aquest alcohol no ens aporta una part nutricional. Al contrari, quan bevem begudes alcohòliques amb els àpats, desgestiona o fa que el cos desgestioni tota aquesta part aportada a través de la part sòlida, com és aquestes glucoses de la part d'hidrats de carboni, aquests àcids grassos dels greixos que hem consumit o aquests aminoàcids de les proteïnes que hem consumit. De manera que el nostre fetge, com que entén aquest etanol com una toxina, perquè pel cos és una toxina en el fons, perquè les begudes alcohòliques no deixa de ser una droga legal, no? Dintre de la nostra part social, doncs resulta doncs, que aquest cos, el fetge, se gestiona en poder metabolitzar quan abans millor aquesta toxina que és l'etanol, no? I ho fa amb dues reaccions bioquímiques. Des d'etanol, acetaldehid, i d'acetaldehid convertint-ho en diòxid de carboni i aigua. I fins que no ho ha fet, que la seva velocitat de gestió d'aquest etanol s'estima que és entre 8 i 10 grams d'etanol per hora, doncs, en funció de la quantitat de copes, no?, dels mil·lilitres d'etanol que hem fet entrant per la seva graduació alcohòlica, encara que siguin aquestes begudes de baixa graduació, com les que he comentat, vi, cava, xampany, cervesa, etc., al final, doncs, una copa normal per a la seva aportació calòrica és 2 hores per gestionar-ho. I mentre deixa disbauxa tota aquesta part sòlida de nutrients doncs, que hem aportat doncs, sense gestionar-ho. I al final és com hiperglucèmia, disbauxa a nivell de la captació d'aquests aminoàcids de les proteïnes o dels greixos, en què el cos no ho entén bé. No? Per tant, també, si podem reduir aquesta ingesta de begudes alcohòliques durant aquests àpats festius i fent entrar i fent més presència d'aquests gots d'aigua que estiguin allà al costat, perquè realment aquesta aigua, ja he dit, que és la que ens hidratarà i ens ajudarà a fer millors digestions i a trobar-nos més bé el dia a dia i no deshidratar-nos, com aquesta part de l'etanol de les begudes alcohòliques, molt millor doncs, per ajudar-nos també a estar bé i sentir-nos bé durant aquests dies, no? I per tant, doncs és una miqueta, aquestes diades nadalenques, depenent de la gestió conscient que vulguem fer dels àpats festius, però sobretot també de la resta d'àpats del dia festiu i de la resta de dies, perquè són molts dies que ens queden que no són pròpiament els dies festius i que podem fer una rutina habitual, ben entesa, perquè el nostre cos estigui bé i no trobar-nos sorpreses després.
I aquestes són, bueno, les opinions i els consells, com sempre, de la doctora Anna Costa, que ens acompanyen doncs, de tant en tant i remarcant i reincidint amb tot això que hauríem de tenir en compte per no trobar-nos després amb aquestes temudes sorpreses al mes de gener. Que podem fer tota una prevenció tenint en compte tot el que ens has explicat, Anna, i després no haver de recórrer i córrer a altres coses que potser no es venen tant de gust, no?
Exacte. Allò fer la teràpia de xoc, no? Sí. De baixar quilos perquè els he pujat. No, la prevenció i sempre amb alimentació es pot fer, no? I depèn de nosaltres el que volem escollir i decidir, no?
I una altra cosa que hi podríem afegir aquí és després d'un bon àpat, al vespre potser costaria una miqueta més, però al migdia a anar a caminar, no? A fer-ho paï, que això també pot ajudar una miqueta.
En comptes de fer sobre taula...
Exacte.
Caminant. Això seria fantàstic per ajudar a les digestions.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més en aquesta última secció del 2023, Anna. Bones festes i fins l'any que ve. Bon dia.
Bones diades.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.